Radio Estel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Ai, que aquí. Bé, que contenta vens.
Sí, estic aquí molt ben trobada.
Estàs bé amb aquest estudi, eh?
Jo sí, a més s'està fresquet. Ara. Oh, que bé que s'està, Déu meu.
Sí. Que clar, surts al carrer i és bum.
No, no, se puede ya. Què
no,
ha passat?
No, som a l'agost.
No, perquè... És que jo vull un iceberg i està abraçada
avui,
a ell.
Avui, dies ja com avui, és l'únic dia que congenio, que entenc, que aplaudeixo i que abraçaria a cada ciclista de Barcelona.
Per quina raó?
Home, s'ha esportivíssim, aquesta calor.
Home, no, però escolta, és una decisió personal, també, no?
Sí, sí.
No, però... Jo caminant su, també, eh? I no ho he triat, eh? Vinga.
És que... Una abraçada també per tu.
Gràcies. Ara, ara, això és el que jo necessitava. Si és que l'envidia m'ho mala, per mi part.
Ai, escolta, la gent no ho entendrà, però tinc moltes ganes de fer-te aquesta pregunta.
Ai, digui'm.
On és la gent del barril?
A la taula, perquè estava ocupat el barril.
No, no, us feu el favor, si sou a la taula, de tornar cap al barril, que estic massa acostumats a vosaltres.
Home, clar, ja no tenim la gent del barril. Algo Diògenes estranyo està passant aquí. Bueno, és igual, a veure si torna al barril.
Fill, va, de què ens parles avui, Maria?
Doncs estic contenta perquè estem d'aniversari, ja saps que m'agraden, jo els aprofito, els aniversaris. Sí. Perquè el dilluns, el dia 3, va ser el 125 aniversari de Johann Strauss.
Home!
Però el segon, el júnior, diguem.
El...
Sí, el segon.
Podem dir l'important?
No, pregunto, perquè és mentida.
És mentida?
És que van ser tots molt importants. És que
són una saga.
Són una saga heavy, forta, que van transcendir.
Bèstia, eh?
És que són, sí, van ser intensos, eh? I hi ha molta confusió. Avui no parlem del pare, avui parlem del fill, del primogènit, no dels altres fills. És que en van tenir molts. No,
sí.
És que és
molt
complicat.
Són molts Strausses.
Sí, molts Strausses, sí. Així que no parlem del pare, com molt bé has dit, sinó parlem del rei del vals.
Ara,
O sigui, que lo del rei del pop no és nada nuevo, ja hi ha un rei de coses.
Per posar en context,
sí.
I per això deia equivocadament, i sé perquè ho dic equivocadament a l'important, eh? Però és el rei dels valsos, és aquell que escoltem normalment.
Sí.
Als concerts d'any nou.
Sí, però també escoltem peces d'altres Strausses.
I del pare també, eh?
Per això t'ho dic.
Sí,
és
sí,
que...
sí.
Però sí. Qui ens ve el cap...
Qui ens ve el cap és el fill.
Sí, aquella figura de, com d'or amb el violinet i el bigotet...
Aquest,
sí. El famoso, sí. Sí, jo què sé. Bueno, va, que li dediquem el programa d'avui per celebrar la seva efemèride, així que vinga una mica de música.
No menteixo, eh? 3 hores
sí.
Escoltant aquest tipus de música.
I jo ballant-la també, eh? És
sí,
que,
sí.
M'encantaria,
sí.
Que meravella, que meravella. És que m'encanta.
Tant el vals, ja em diràs, potser sí, potser no, però el vals fa tan imperial.
Home, és literal, clar. I ens imaginem aquelles sales, i aquells vestits,
ara.
I aquell d'allò...
M'encanta.
En fi, molt, molt ben mencionat perquè per parlar de Strauss, perdó, hem de parlar del vals, perdó.
Hem de recordar
què va suposar el vals per l'època, perquè
sí.
és una cosa molt important. Va trencar tots els motllos socials.
Uh-huh.
Sí, va ser una revolució absoluta. Si recordeu, per Nadal hi vam dedicar tot un programa
sí,
de tots els orígens, que esteu convidadíssims a escoltar.
Va ser una mica el swing de l'època, per entendre'ns?
És que va ser molt més heavy. Jo el comparo més amb el perreo i amb el reggaeton.
Uau!
Sí, perquè va ser un escàndol.
Sí, a mi aquest,
però és que va ser un escàndol. Sí. Realment era un... Però aquesta gent, què està fent? Què està passant? Va escandalitzar literal Europa. O sigui, era un escàndol aquesta dansa. Per què? Pues, es considerava absolutament immoral.
Clar,
es considerava pervers. I, atenció, una amenaça a l'estil de vida de la high society.
Clar. Ja, es toquen. No?
Clar. Perquè ja s'anaven tocant amb les polques, però així no.
No, clar.
Clar, quina és la clau? Doncs que la dansa consistia en tu agafes una parella sí. i gires, i gires, i gires, fins que perds el món de vista.
Clar.
Vale? Però quina és la gran novetat? Que no és que agafes la parella, és que te l'has de tensar, te l'has d'enganxar per girar voltar a la part,
sí, sí,
per
clar.
anar junts.
Sí, sí.
Clar, entre el roce i el mareillo de las vueltas, aquello eren drogues dures.
Vols dir que... No ho diré, ho faré.
Correcte.
Val.
Correcte. Además, estabas como un poco drogadito de la... Ay,
la volta,
el mareíto, y tienes la claro, cadera claro. enganchada a otra
Así
persona.
Suena más reggaetón, ¿eh? El mareíto.
El mareíto y con la caderita enganchada. Ah, ah clar, 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 clar.
Ara ho estic entenent tot.
Clar, clar. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Doncs que el más de lo más d'aquesta dansa perversa i degenerada, i per suposat se'l va considerar absolutament el culpable de tota aquella degeneració moral... Doncs va ser Strauss. Però clar. És que, a més, aquella degeneració no es va quedar a Viena. És que va esclatar per tota Europa, per totes les sales de balls. Tothom ho ballava, tothom ho gaudia. Vinga, tot el mundo a rozarse y a marearse y a darse besitos en la oscuridad. Perquè, no, clar, una cosa portava l'altra.
Això no es pot permitir.
Home, no, això què és? Això, què és? Això és un clar. escàndol, això és un escàndol. I què va passar? Doncs que el nostre Strauss, clar, no només va ser famós, sinó que va ser tremendament prolífic. Mm-hmm. Va compondre 168 valsos al llarg de 73 anys de vida.
Quina meravella.
Vale? I tenia... O sigui, eren els hitazos a nivell Taylor Swift. Pues ese era Strauss. Ese era Strauss.
Sí, que l'Òscar Puente de l'època estaria molt content.
Home, t'ho diràs, clar, t'ho diràs, t'ho diràs.
Això que acabem d'escoltar i de veure i de viure
sí.
és el que m'agrada més dels valsos. Des de la grandiositat...
Ah, subidon, subidon, subidon i clic!
Ah, exacte. Des de la grandiositat imperial
Ara.
A de cop a la finor més extrema.
Subtil. Sí. És que com composa aquest senyor, eh? És que és impecable. És que és
enorme.
Pulido. Oh, bueno. Parlem una miqueta de la seva vida.
Vinga.
Coneguem el nostre Johann Junior. Ell va ser el primogènit dels 6 fills que va tenir el matrimoni format entre Johann Strauss, pare,
sí.
vale? que també compositor, director, i d'aquí tenim lo del Junior,
sí.
perquè ja hi ha un pare. Vale? I Anna Strein. Vale? Tot i ser el Johann Strauss, pare, músic, director d'orquestra reconegut i amb molt bona posició social i econòmica, que sí. això és important dir-ho, no sabem per què, bueno, sí, ho sabem, ara ho explicaré, es va oposar, no, es va, vamos, estava absolutament en contra de que els seus fills es dediquessin a la música, que seguissin els seus passos.
Li va sortir malament, eh?
Fatal. No. És que no, pobre home, no. Bueno, pobre home, ja veurem.
És que només cal que un pare et digui que no.
Ara anirem desgranant, perquè
va.
Té telita. Aquí
va,
la història
va,
personal
va.
D'aquesta gent també té telita. Què passa? Doncs el pare el que no volia és que els fills passessin per totes les dificultats, les incerteses, les pressions que ell havia patit. Recorda que ja ell era compositor de vals, o sigui,
sí.
ja era el padre de la degeneració moral.
Sí, 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 sí.
Vull dir que no ho va tenir gens fàcil. Però, clar, què passa? Que... què va passar? La intenció del pare era bona, però com dius tu, la cabra tira el monte.
Sí.
I a més només falta que el papa et prohibeixi una cosa perquè la desitgis
Home.
Encara més. Així que va succeir que el fill va fer el que li va donar la gana.
Sí.
I als 15 anys va començar la seva formació musical d'amagat... gràcies a que la seva mare li compra un violí i li comença a pagar les classes. Però tot això d'amagat del pare, que no
Clar.
Ho sapigués de cap de les maneres. Clar, comença tard, no parlem d'un nen prodigi. O sigui, si per ell hagués estat, als 3 anys ja estaria tocant.
Uh-huh.
Però no, s'espera als 15, aconsegueixen un violí, aconsegueixen les classes, i aquí comença tota la carrera, doncs, d'amagatotis. Que bonico, és per enamorar-se, esto. Bueno, qüestió, com dèiem, el suport de la mama, de l'Anna Strein, va ser clau en el futur del que seria més endavant el músic més gran dels seus temps. I la cosa comença a intensificar-se
Ai.
Quan es destapa la doble vida de Strauss, pare.
Compte aquí.
Això és important, perquè això s'ha d'explicar. Momento salsa rosa.
Vinga,
vamos allà.
Posem-nos-hi.
Vale. Dèiem, Strauss papi era bastant famós.
Strauss papi, eh?
Strauss papi.
Val, m'agrada.
Sí. sí. Per una banda tenia els valsos, que eren lo más, però també tenia les operetes. Recordem que estem en pleno apogeo de l'òpera bufa, de l'òpera lleugera, d'anar a riure al teatre.
I com que és òpera bufa, li direm Strauss Papi Chulo.
Perfecte. Jo lo... Sí, no, encaixa. Encara. Strauss Papi Chulo era una figura cabdal, Papi Chulo, de la vida musical de Viena. I també s'ha de tenir en compte que era un dels principals directors d'orquestra del moment, a tope. Així que ell produïa i dirigia moltíssimes operetes. I aquí, en aquest context, coneix a la cantant i actriu Emily, i perdó, no sé dir este apellido, lo siento, Trampusch.
Jo també hagués dit Trampusch.
Pues Trampusch. Bueno, conoce a esta chica. I qui és aquesta noia? Doncs era una intèrpret superhàbil i superversàtil. Actriu, cantant, i de seguida es converteix en la preferida de Strauss Papi Chulo. I tan preferida, que al final, pues el hombre metió lo que no debía en la olla, i va començar a mantenir una relació. No he dit res fora d'allò.
Que ets fina.
Oi?
Ai.
I què passa, doncs? Que d'aquesta olla fuimos a mayores.
Ah.
I patapam, doble vida. Però tan a mayores, Joan, que Strauss Papi i la Trampusch...
Val.
Tenen...
Ai, la Trampusch.
Set fills tenen, tu.
Clar, amb aquest cognom...
Set, sí, però, claro, bueno, en fi, Trampusch i Strauss, ahí està.
La Tram de Viena, Trampusch.
Trampusch. Potser no es pronuncia així per res del món, Vull dir,
té pinta que també sigui Trampuch.
És que tot podria ser. Bueno, Papi Chulo i Trampuch, set fills. Però,
set fills, eh?
Però és que recordem que Strauss ja en té sis més d'un altre matrimoni amb la seva dona legítima, diguem, Aleshores, clar, allò comença a ser absolutament insostenible i davant d'aquell despropòsit, doncs Anna Streim, l'esposa original, diu adiós, Este matrimonio se convierte en divorcio desde ya porque esto es insostenible. Però això, que és bastant dramàtic, és molt trist, en realitat és la catapulta que Strauss Jr. necessitava per sortir de l'armari com a músic. Claro, perquè a partir d'aquell moment ells dos es divorcien i Johan, el peque, diu, ja està, soy músico, empiezo mi carrera como Dios manda.
Ai.
Que bonico, que bonico. Qüestió.
Em dic que aquesta família se'ls invan a l'olla.
En quins... Sí, aviam. Bueno, el pare, per suposat, sí.
Fins aquí.
Sí, d'acord. Fins aquí.
Comentari random.
Sois muy tonticos los dos, que no ho sepáis. En fi. em refereixo al tècnic, cuyo nombre no
José,
voy a decir.
José Matos.
No volia revelar. Bueno, ara ja està, ja no podem anar d'incògnita.
Passo grans moments amb José Matos. La gent no ho sap, però passo grans moments.
Pues ja ho sabeu. Un dia li hem de posar un micro,
a l'aire.
Bueno, va, Johann Strauss Jr., 19 anys. Què fa aquest home, ara que ja està consolidat, ara que ja li pot dir al món que es dedica a la música?
Sí.
Doncs funda la seva primera orquestra.
Perquè... Ah, mira, vinga.
Ja, pim-pam, pim-pam.
Soy un Strauss, oi?
No tinc temps a perdre. Ja he perdut aquí molts anys a la porra.
Fundo mi
orquestra. I funda l'orquestra, i ja no només com a violinista, sinó que debuta com a director d'orquestra, i a més, comença amb aquella orquestra a tocar les seves pròpies composicions.
No sé si està per res.
No, ell va dir, he perdut massa temps, jo ara voy full, estoy living por esto, así que voy. I l'èxit, com que ell estava living por esto, va ser immediat. Però és que immediat, des del primer concert d'aquella orquestra, va ser un uau, que meravella és esta. Qüestió que en tan sols un any, o sigui, en 20 anyets, aconsegueix un contracte amb el casino Don Mayer, que era el més important de Viena en aquell moment. I l'endemà del debut, o sigui, aconsegueix el contracte, fa el debut i els diaris de Viena escriuen el següent. Bona nit, Strauss pare. Bon dia, Strauss fill. Heavy.
Duríssim.
Així que, bueno, els esforços de Papi Chulo a la porra,
Sí.
I, de fet... dos germans més del primer matrimoni, tant el Joseph com l'Edward, també acaben dedicant-se a la música i seguint amb el llegat Strauss, así que lo siento mucho, Papi Chulo.
Però...
Menos ollas, I mira, t'ha salido mal la
bona
cosa.
Bona nit, Papi Chulo.
Bona nit.
m'he imaginat a Joan Bonanit dient "Bona nit, papichulos!"
No s'entendria res, però sí. Ai, Joan, esto no es serio.
Néixer per no ser-ho.
També, correcte. Va, seguim, perquè tenint en compte aquest debut, aquesta crítica que tenim després del debut, passa una cosa bastant heavy, per lo que seria després tot la pau mental d'Strauss-Fill, vale? Tal qual. Perquè la competència entre pare i fill no es fa esperar. Òbviament.
Clar.
Així que les comparacions, el sofreig, la guerrilla de contractacions, no, jo me quedo con el padre, jo me quedo con el hijo, bueno, va. Tot allò era el leitmotiv de tota la carrera del pobre Strauss Jr. Fins que va morir el seu pare l'any 1849. Que, o sigui, anyitos. Sí, i heavy, perquè és tu padre. És que és heavy, és heavy. I a més, tu saps que el teu pare és que no volia que et dediquessis... Bueno. Durillo. Daddy issues, top. Així que, quan mor el pare, la veritat és que tot es gira a favor del fill, però la càrrega emocional ja te l'has endut, eh? La motxilla,
clar.
Te l'emportes. Però s'acaben les competències...
Jo m'imagino, perdona, tota la vida d'Strauss fill, sentint-se, eres Strauss júnior.
Bueno, és que és així.
Ets bo, ets molt bo.
O segon o júnior, clar, perquè no hi havia un altre. I, bueno...
No sé dur, això, eh?
I havent-te barallat amb el teu pare. Clar. Oye, mi legado, qué orgulloso estoy de ti.
No, portant-ho malament, vull dir.
Clar, és que, bueno. Qüestió, veu malament, mor el pare, i ja el júnior es consolida ja com el principal compositor i director de Viena, i a partir d'aquest moment el seu ascens va creixent. Per què? Doncs perquè hem de tenir en compte que tothom qui era algú, mínim que fossis algú, en aquell moment passava per Viena. I passava per Viena per fer què? Doncs anar a una sala de ball.
Clar.
I per fer què? Doncs per escoltar-lo amb ell. I quan l'escoltaven, vamos, quedaven absolutament in love amb tota aquella nova generació Strauss i el seu talent. Clar, venien a Viena i marxaven a donde tenien que marxar, així que la seva fama va anar creixent com la pólvora. Així que en qüestió de res, de mesos després de la mort del pare, ell comença a fer gires, comença a visitar sales de balls, teatres, teatrillos, tot. O sigui que, en qüestió de 20 anys, es converteix en el capo absolut de la música del seu temps. Així, amb aquest hitazo que a tots nos suena, ens plantem a l'any 1867, que és quan Strauss fill composa això que estem escoltant, que clarament ens sona a tots. I què passa amb aquesta peça, que és el bombazo? Va ser un bombazo aleshores, és un bombazo ara, i que tiri la primera piedra que no la conozca. És el famosíssim Danubi Blau.
Jo no puc escoltar el Danubi Blau sense pronunciar...
Ai, Déu meu, Joan.
No, no,
jo ja tinc
Blau.
Por. Jo tinc
por. Quan diuen allò de Guten News Jar, l'orquestra del... L'he dit fatal. No diuen només Bon Any Nou, em sembla que diuen Bon Nadal i Feliç Any Nou.
Correcte.
El dia de Cap d'Any, però és un moment molt maco.
Guapo. L'alemany se'ns dona súper, eh? Veig que fluïm d'una manera molt
Meu
natural.
Meu avi d'alemany.
Sí? Què ha passat quan tu has fet l'alemany? No ho sabem.
Jo només amb alemany sé dir Scheisse.
D'acord.
No direm el que és.
Vale.
Però jo només sé dir Scheisse.
Bueno.
Amb aquest perfecte...
No, el dius molt bé, eh? Xaix, sí.
És que el meu avi feia exactament això que acabes de fer. Xaix!
Clar. Sí, no.
Deia així que no ho enteníem. Sí. Bueno,
no, pobret
innocent.
Per remugar sempre tenim espai per l'aprenent. En fi.
Sí.
Va, Danubi Blau, que em perds, Joan.
Sobi.
Què va ser el Danubi Blau? Doncs, curiosament, va ser un encàrrec. No va ser... Perquè mira que... Strauss composava mogollon per iniciativa pròpia, però aquest va ser un encàrrec. Mm-hmm. Què va passar? Doncs que el músic i director austríac Johann van von Herbeck, és que no sé hablar... Bueno, en fi. Li demana a Strauss, que recordem que era lo más, la Taylor Swift del momento, diu, necessito un hitazo.
Ah, mira.
Perquè jo tinc un cor d'homes i estamos ahí un poco que nos falta un hit. Necesitamos un hit.
Així de random, eh?
Bueno, sí.
Escolta, tinc un cor d'homes, fes-me un...
Sí, tu que eres Taylor, ara, pues dame un hit.
Val, està molt bé.
I és això que estem sentint, que estem molt acostumats a sentir en versió instrumental. Però aquest és l'origen, verdader, pel cor d'homes. I què passa? Doncs que com Johann Strauss fill era un currante, doncs venga, pa'lante que lo saco.
Sí.
Problema, que aquella versió del cor masculí passa sense pena ni glòria.
Ah?
Sí, és com ok, sin más.
Està bé.
I aquest ok, sin más, doncs a Strauss no se li posa bé. Diu, com ok, sin más? Què és esto?
Que m'ha costat a mi.
I no només per això, que no estàs oyéndolo. És que no...
Aquests 10 minuts que m'ha costat a mi composar aquesta meravella...
No, ell pensa, no, esto es una falla porque hay un campo de nabos. Voy a quitar el campo de nabos y voy a dejarlo solo en orquestación.
Strauss Jr. que va pensar, Scheiße.
Exacte, Scheiße, el Danubi Blau no està funcionant. Què és esto? Qüestió...
Sí.
Que fa una versió orquestral i diu, i a més és que saps què faré? Ara que m'han convidat a l'Exposició Universal de París de 1866, que no és moco de pavo, aniré amb el Danubi Blau com a buque insígnia i us vais a cagar.
Digue-li tonto.
Home, claro. I què passó? Dicho y hecho. L'èxit va ser absolutament abrumador. Però tant que aquell concert i sobretot aquell hitazo el catapulten ja a la fama internacional. O sigui, ja traspassa els límits d'Europa i és, bueno, el hit del momento. Era tan bèstia, o sigui, era tan bèstia aquell èxit, que fins i tot hi ha una anècdota molt xuli, que us explico.
Sí.
Brahms, una vegada, estava, bueno, després d'un concert, va venir una fan loca a veure Brahms. Ah, Dios mío, por favor, Brahms, te quiero. I per alguna raó li va demanar que li signés un ventilador. No sé per què.
Com?
No sé, Joan, jo no hi era. Bueno, una noia amb un ventilador, jo què sé. No sé. Sí, coses. Aleshores, Brahms, per favor, signa'm aquest ventilador. Aleshores, Brahms, que veu aquella senyora fanàtica, diu, vale, i agafa la seva estilogràfica i, curiosament, el primer que fa és gargotar, fer un petit, uns quants compassos del Danubi Blau, amb el sobretítol de Lamentablemente no és de Brahms.
Oh, boníssim!
Molt bo, molt
boníssim.
Molt guai.
Que estic veient nois i noies durant voltes pels palaus de Viena.
Jo vull posar-me una faldilla d'aquelles i que giri, ara, semblar una flor. Ai, que bonito. Ai, ja ho farem algun dia.
Sisplau.
Fem algun dia? Si algú ho ha de fer, som nosaltres.
Ara.
Claro, ai, a tope. Living con Strauss Jr.
Posa't... saps aquelles sabates que tenen puntera de ferro?
Sí.
Posa-te-les.
D'acord, aniré previnguda, doncs.
Saps el que et vull dir,
sí,
oi?
Sí, val. I posem espinilleres, per si de cas. Que no fos cas que acabem lesionats. Bueno, va, continuem, perquè no obstant tots els èxits arreu del món, els reconeixements, els premis, perquè va ser super reconegut en vida, ell ho estava a tope. És important també parlar dels daltabaixos, que no van ser pocs. Home, i tant. Mira, per començar, ja què hem dit? L'inici de la seva carrera.
Clar.
Ja empieza clandestinamente, no? És que
m'hi
oculto, com si estigués fent alguna cosa aquí horrible estudiant música. Després debuta, i aquell moment, en comptes de celebrar-ho amb la família, no. S'enfronta directament al seu pare. Què passa amb tot això? Doncs que l'estrès, l'ansietat i els atacs de pànic ja es converteixen en els seus companys de viatge per la resta de la seva vida.
Mai m'havien parlat d'atacs de pànic amb el Danubi Blau de fons, eh?
Bueno, però
que
és...
Sonen diferent, també t'ho dic. Mira. Atacs de pànic. Sonen més alegres. Veus?
Però mira, Aquest senyor que els tenia constantment és el compositor d'aquesta fantasia.
Per això ho deia, per
clar,
això ho deia.
Sí, és important tenir-ho en compte. Què passa? Doncs amb aquest quadro clínic, diríem, a partir d'aquí doncs, la seva salut ja va estar marcada sempre sí. per episodis de bajón molt heavies. Clar. Però molt, molt heavies. Vull dir, debilitat física, febres, problemes cardíacs, infeccions recurrents... Mm-hmm. I a tot això li hem de sumar és important que la medicina de l'època tot sovint perjudicava més que no pas ajudava. Uh-huh. I, claro, el diagnòstic d'estrès i ataques de pànico ni existia ni se l'esperava.
Sí, així sí, que sí, és així.
Patia. L'home patia sí, molt i de forma molt recurrent. També tenia moltes infeccions respiratòries.
Ai.
I fins i tot, en un moment de la seva vida, va tenir una paràlisi.
Ai.
Per sort va ser temporal,
val.
Però va estar tan paralitzat que ni podia sortir a l'escenari, ni podia dirigir, mora ni podia composar.
Déu.
Sí, sí. Bèstia,
duríssim,
bèstia. Però, tot i així, tot i tenir aquells bajons, era una persona molt resilient i a mi m'agrada molt, perquè era, tenia un aguante i era un currante, vull dir, no és la història d'un paio que està en el moment adequat en el sitio, no, currada a saco. Així que, no obstant estar fatal, cada 5 minutets tenia centenars de valsos compostos, òperes de gran èxit com el Barón Gitano o Fledermaus, que, ojo, són molt guais musicalment,
sí.
però els libretos... Bueno, vale, de acuerdo. Ja en parlarem un dia.
Sí?
Sí. Sí, ah. sí, no. Sí, què dius tu? Musicalment és tan guai, tan accessible, sí. com és que no la recomano per començar? Perquè el libretto... Ble.
Val.
No, és que jo crec que li importava una porra, el libretto.
Ostres. Sí, eh?
Sí,
és
era plan...
Música...
Bé,
deixa...
Sí, la gente se ríe. Mete un chiste. Vale. Mete otro. Mete... I de què va? No sé.
És igual.
D'igual, d'igual.
Vale. Vale? Vale.
Bueno, a part d'això, tenia gires, tenia concerts... I, a més, tenim en compte el llegat que ha deixat aquest paio.
Clar, clar, és
o sigui, clar, continua vigent, literal, any rere any, 2024,
sí, 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 sí,
encara estem escoltant el concert de Cap d'Any.
I encara és hit.
I encara és que el que estem sentint encara és un hit.
Sí.
És que em sembla d'un mèrit... Bueno.
Que no hi ha persona a la Terra que no sàpiga no, que això és el de Novi Blau.
És que és així?
I que és d'Estraus.
El rei del vals. És el rei del vals i apodo, vamos, més que merescut.
Sí. T'explicaré un secreto que sap molt poca gent. Secreto, eh? Quan
secreto.
Secreto és dels
ja,
de veritat.
Ja, estic... Mira.
Veus allà? Que tinc uns auriculars.
Sí.
Aquells auriculars són de... treuen el so exterior.
Vale.
No? Són d'aquells que
sí,
vas
que
pel carrer i vas a la teva punyetera bola, diguem-ne. Mm-hmm. No? Vaig... No diré el 100%, però el 99% de les vegades vaig pel carrer amb aquests auriculars. I la gran majoria de vegades... m'agrada molt portar música clàssica, tot i que amb el peu vaig seguint altres ritmes perquè la gent no es pensi que estic tarat.
Això ho arregla tot.
Això ho arregla tot. Tinc moltes ganes que avui acabi aquest programa per posar-me Strauss anant pel carrer.
Meravella.
Aviam com m'ho faig per no ballar. Val,
què faràs amb el peu? Clar, què faràs amb el peu?
Doncs a l'1, 2, 3, perquè em sortirà sol.
Jo vull que ballis pel carrer. Ja està. És, sí, per favor. Sí.
És que et passo un vídeo
sí.
jo ballant?
Sí, m'agradaria bastant.
Sol pel carrer?
Sí.
Qual pertorbat?
Sisplau, val. Amb Strauss a tope.
Val, val, val.
Sí, necessito aquest moment per continuar.
Va, rematem-ho, això.
Vinga, rematem-ho, perquè no només de treballar viu l'home. I hem parlat molt de la feina, hem parlat molt de tot, però no hem fet un cop d'ull a la seva vida sentimental. I per què dic això? Perquè, com ja us haureu imaginat, per herència familiar i per perfil psicològic...
Les olles, eh?
Les olles, va. Doncs aquest bon home, pues, su vida un cuento de hadas no és.
No.
No, no és. Ell ho intenta, però...
Sí?
Sí, sí.
Ah.
Sí, perquè ell vol fer com lo contrari, però no se'n surt.
No,
perquè,
no acaba,
la vida...
eh?
No,
val.
No acaba de funcionar. Comença relativament estable, ell, i convencional. La primera esposa que ell té és la Henrietta Treff.
Sí.
Treffs, alemany, otra vez. Més coneguda com a Jetty.
Ah, mira, més fàcil.
Més fàcil.
Sí.
I ella era una famosíssima mezzo-soprano.
També dic que ser una dona i dir-se el Jetty, saps què et vull dir?
Bueno, ahí está.
Igual.
No, 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 però era molt
no
guai,
era molt afortunada?
En
no?
realitat sí.
Ah,
en
sí?
realitat sí, sí,
ah,
sí, val, sí, val, sí, val, sí, val. Sí, sí. Era una mezzo d'aquelles top, eh? No, no parecía un yeti. Probablement es digui yeti o retreti, jet.
Mira, m'acaba de dir en...
sí, digues, aviam, aviam,
en Rafa, diu, seria francesa.
Oh, my God. Es que de verdad, de verdad lo digo, eh? Me vais a matar a disgustos. Pobre Jetty. Jo no sé si es pronuncia així, perdoneu-me.
No, no, li direm al Jetty.
El Jetty, sí, sí, sí. El Jetty. Qui és el Jetty? Qui és el Jetty? Primera esposa de Strauss Jr. I què passa? Doncs ells es coneixen al circuit musical, connecten sí. de seguida. I quan es casen, ella comença a tenir un paper bastant clau a la carrera de Strauss i a la vida de Strauss. Per què? Perquè ella no era una pobrecica. No, 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 no. Ella ja havia triomfat a nivell professional molt abans que fins i tot Strauss. A més, ja s'havia casat. I, a més, ja havia tingut 7 fills amb aquell matrimoni.
Mare, diu.
No, 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 ja està, ella ja estava de vuelta.
Se les busca fàcils, també.
Bueno, de dónde viene, también, eh?
Ah, també és veritat.
También te cuento. També clar, clar, clar. Qüestió, que Jetty, quan es casa amb Strauss, ja té la vida de vuelta, amb la qual no li sap gens de greu convertir-se en un suport professional, personal, vital, amb la qual són un matrimoni bastant, bastant feliç. La veritat. Per què? Perquè comparteixen la música, comparteixen els escenaris, comparteixen la vida plegats, amb la qual allò era molt maco i molt bonic. I fixa't que van estar junts 16 anys fins que ella es va morir el 1878.
Fixa't.
O sigui que comença bé.
Déu-n'hi-do.
Comença bé. Ai, que bonito, mira, clar. Està rompiendo la cadena familiar del padre. No.
No, eh?
No. No, perquè Strauss es queda fet caldo quan ell es mor,
sí.
I en veure's sol, bueno, si veníamos un poco pues, de las ollas, i ell...
Clar.
Clar, la gestió emocional no, ¿vale? No, val, no era val, lo seu. No. Així que va dir, pues yo quito un clavo con otro. Clavo.
Val, 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 val.
Evidentment, val. Així, sí.
Avui, olles i claus, eh?
Olles i claus, val. Sí, los Strauss són així.
Són carpinteros, sí, sí, sí,
sí. En realitat. Qüestió, molt poquet després de la mort de la Jetty, es casa amb Angelica Dietrich, que és una actriu molt joveneta. I què passa? Doncs que Angelica i ell realment no tenen absolutament res en comú. No comparteixen interessos artístics, ni musicals, ni plans de vida. Ah. Així que, en qüestió de res, Strauss se'n van a buscar otros clavos por ahí.
Val, val, val.
Claro,
val.
Perquè este clavo...
Hi ha altres caixes d'eines...
Altres caixes, claus angleses, no ho sé, val, no? Clavos,
val,
coses. I què passa? Que entre clavo i clavo, que hi ha molts clavos,
sí.
I no m'hi aturaré perquè no acabarem el programa, doncs va conèixer la seva tercera i última esposa, que va ser Adele Deutsch. Deutsch, no lo sé. Vale? Adele. Quién
saben,
és Adele?
Saben vostès dir Deutsche Bank? Doncs
sí,
va per aquí la cosa.
Però no és Deutsche, no, és
Deutsch. Deutsch.
Dios.
No, és Adele.
No, és Adele.
Com la cantant.
Adele com la cantant, ho tenim resolt.
S'han casat Taylor Swift i Adele.
Exacte.
Val, facin-se aquesta idea.
Aquí estem.
Val.
I tens molta raó. Tens molta raó, perquè ja veràs per dónde van los tiros. Perquè, a diferència de les anteriors, Adele és la única que no té una carrera artística pròpia.
Sí.
Però, no et pensis que era una qualsevol.
No, eh?
No, 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 no. Era una celebrity, ella. Era una Kardashian.
Ah, mira!
Sí,
veus?
Tal qual, tal qual. Era una Kardashian, o sigui, bona família,
sí.
Coneguda en els ambients més top, més xic, perquè era guapíssima i la superinfluencer de la moda del momento. No, tal qual, la del Kardashian. Esto,
sí,
esto
sí,
és així. I dius, d'entrada allò semblava un clavo, pim-pam, no?
Sí.
Un clavito. Però, clar, per què? Una, Strauss Jr. Està casat.
Sí.
Dues, i això per l'època era molt important, era catòlic i ella era protestant.
Ai.
Amb la qual deies, no, això no puede ser. Esto va ser un clavito. Esto a l'aire. No, res més lluny de la realitat, perquè s'enamoren a saco, el més estil romàntic que
sí,
tant volava a l'època. Sí, 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 però in love, a muerte. Així que Strauss no només se separa de l'Angèlica, sinó que es converteix al protestantisme per poder-se casar amb ella oficialment. I allò va despertar... Claro, eren dos celebrities.
Clar.
Allò va ser notició,
clar,
que està passant, que escàndalo. Però, tot el que expliquen cronistes de l'època, algunes cartes que hi ha per allà, sembla que aquell matrimoni, mira, va ser molt i molt ben avingut.
Ah, sí?
Sí, 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 perquè ella l'admirava per un cantó. Després, ell la cuidava a saco, perquè era com, ai, que cuquis somos. I van saber fer una cosa complicadíssima quan comences a sortir amb un artista,
sí.
Que és combinar l'agenda. dels dos.
Bona aquesta.
Clar, i feien una cosa molt maca, que és cada vegada que ell tenia una gira, que ell tenia un concert, que ell tenia un no sé què, ella se'n podia anar, i com que a ella li encantava allò d'estar en el meollo.
Ara,
Clar, van trobar la forma com superideal de conviure
però,
i aprofitar.
Però sí que li va sortir bé la cosa de separar-se del pare, diguem-ne.
Bueno, sí.
No?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. Vull dir, sí, que recull, és veritat. I, maco, això, van estar junts fins que ell es mor.
Ai.
Amb 73 anys, vida longeva, a pesar de...
Sí,
perquè tenia problemes de salut. No, i els problemes de salut eren... O sea, no te digo que estava paralitzat a veces.
Clar.
Heavy. Així que jo penso que va ser una vida molt xula la que van tenir plegats. Però finalment, què va passar? Doncs que ell, així, amb 73 anys, contra una pneumònia, i evidentment no la supera, perquè si tenim en compte tot el que ja hem dit. I el 3 de juny de 1899 va morir a Viena, acompanyat per la seva tercera i última esposa i l'amor de la seva vida. I què va deixar? Doncs va deixar, com dèiem abans, un llegat musical, bueno, inesborrable. És que jo crec que d'aquí a 1000 anys hi haurà algú explicant aquesta mateixa història. Jo crec que sí, perquè aquest senyor el que ens ha deixat musicalment és imborrable.
Clar.
És que és així. Així que és el rei del vals. Escolteu-lo. El dilluns va fer 125 anys, així que, per favor, feu el favor de connectar amb Strauss i vibrar-lo.
M'has dit que mor el 1899, eh?
Sí.
1899 mor el rei dels valsos, però neix el rei de copes, el Barça. Boronkova, gràcies.
Ai, gràcies.
M'ho vas passar tan bé.
Ai, jo m'ho passo molt bé, també.
Però tan bé.
Ens ho passem molt bé.
Escolta, torna quan vulguis. Si vols tornar demà.
Tu creus?
Tens coses a fer demà.
Tinc vida, però puc venir. Per a ti sempre tinc un hueco.
Ai, que bé. Acabarem ballant un vals.
Ai, sí.
Maria, gràcies.
Tenim plan. Gràcies a vosaltres. Ciao.
Ràdio Estel.